El matí de Ràdio Sabadell.
Fer-te feliç, tot el que vull. Que passi el mal temps i s'amagui lluny l'orgull. Fer-te feliç, tot el que tinc.
Són les 11:35 i fins les 12 repassarem llibres per regalar o per llegir o per autoregalar-se aquest Nadal amb la Tefi de la llibreria Macondo. Bon dia.
Bon dia.
Què, com va la campanya de Nadal? Ja heu començat vosaltres o la gent s'espera...?
Jo crec que amb aquest pont tan estrany que estem tenint aquesta setmana, jo crec que tot començarà una mica la setmana vinent. Sí que es veu més moviment, perquè Sabadell està molt maco, hi ha molta llum al centre, moltíssima, som la Vigo del Vallès, però crec que tot començarà la setmana vinent. Ara tot just arrenca.
El que sí que, això, la tardor, l'hivern, és una època en què convida una mica ja a quedar-te a casa, agafar un llibre, un te calent i això,
exacte.
No?
Així has descrit la meva meravella de tarda, que podria ser qualsevol d'aquestes d'hivern-tardor. Sí, sí, la veritat és que, a més, amb totes les novetats que estan sortint i tots els autors que estan publicant en aquest moment, jo he fet una petita tria, però no sabria molt bé perquè ha sigut molt difícil fer-la, però, bueno, espero que us agradi.
És una època de novetats, aquesta, abans
sí,
de Nadal, sí?
Sí, sempre abans de Nadal, després de meitats de desembre, ja es deixa de publicar fins a després del gener. Llavors, tant llibres infantils i juvenils com els la novel·la d'adult, està en auge. Llavors, molts autors o moltes editorials esperen a aquesta campanya per poder treure el llibre.
Ens has triat 5 llibres, crec, si no m'he descomptat,
sí.
Amb 5 propostes.
Sí, per quina... molt diferents,
Molt diferents, ja
sí,
va bé, ja va bé.
Per
quina vols començar?
Començo per la que m'ha encantat, que em va agradar tant que la vaig fer de club de lectura, que es diu Dents de llet, de l'Alana Bastet. Tàssic, no ho diré bé, però bueno. És un gènere que aquí costa perquè són relats o contes. Aquí sempre que aquest gènere està com devaluat, perquè sempre quan escriuen relats diuen i per quan la novel·la, no? Doncs jo penso que aquests 12 relats recollits en un llibre que es diu Dents de llet, Dientes de leche, publicat en català per Editorial del Periscopi i en castellà per Sexto Piso, són 12 relats que tenen un fil conductor que és la infantesa. Però infantesa als Balcans. És a dir, són 12 relats de petits i petites, que no són tan petits i petites, que no són amables, són inquietants, i a l'ordre que tenen disposat, crec que et puja i et baixa en moment just. Tots els relats són petites històries que no els hi falta ni els hi sobra res, i són realment inquietants, perquè realment són infanteses dures, que et deixen amb un ai al cor. Ho comentàvem amb el club de lectura, que era acabar un rat i fer... uf, o sigui, no dulcifica. Són relats molt, molt punyents i colpidors.
D'aquells que has de deixar un parell de dies abans de començar el següent, descansar una mica...
La peculiaritat d'aquests relats és que no enganxen. O sigui, vols continuar. És una cosa molt estranya, no? Que dius, vull més, necessito més. Tot i que són molt diferents, però la figura de la dona, la violència, tota aquesta societat que va patir aquestes guerres, no? A Bòsnia, països que han desaparegut, gent que no té terra, aquests nens ho han patit. I de vegades poden semblar petits monstres, però no veiem el que hi ha darrere, no? El primer, faré un petit spoiler, però el primer acaba amb un parricidi. Bueno, comença la primera línia. Em va costar molt ofegar el meu pare. Clar, d'aquí per arriba.
Ostres, i tant, i tant, i tant.
Clar, són molt inquietants, però ens han encantat i la veritat és que, ja et dic, aquest era un llibre de club perquè, bueno, a mi em va deixar bocabadada.
Clar, aquesta autora, l'Anna Bastasic, sí. Va ser molt coneguda, va haver-hi molt de rebombori o molt de hype, que es diu ara,
sí.
Amb Atrapa la llebre,
sí.
Que és una novel·la que va tenir molt èxit, no?
A més, és una novel·la que encara d'haver sortit a la pandèmia ha tingut un recorregut increïble. És una autora superjove, va ser la seva primera novel·la, i és una noia que ha viscut en tots... va estar vivint 8 anys a Barcelona, que per això té aquesta veu també, i L'Atrapa la llebre és un road trip pels Balcans, que és molt guai, però, i té un to que la reconeixes en els relats, però sí que és veritat que, tot i que va sortir en plena pandèmia, el boca a boca i el que està escrit perquè és magistral, encara es ven i encara es recomana.
La gent que li va agradar el primer, aquest també li pot agradar?
Sí.
O sí, segur.
Sí, segur. A més, encara que no t'hagis llegit el primer, aquest t'agradarà. Va haver-hi quòrum per primer cop en molt de temps i va agradar moltíssim.
Bé, doncs Dents de llet, de l'Anna Bastàsic, edita Periscopi en català, en castellà has dit?
Sexto Piso.
Sexto Piso. Vinga, una altra proposta.
Una molt diferent, que es diu Eufòria, de la Ellen Coolhead, que és la vida novel·litzada de la Sílvia Plath, aquesta autora tan controvertida que volia ajudar les dones a sortir de casa i de cuinar coses al forn. Tot i que ella, al seu final, va ser una mica truculent, no sé si ho sabeu, però va acabar suïcidant-se ficant el cap al forn. Paradoja.
Sí, aquesta història explica el seu últim, l'últim any de vida, no?
Sí. L'autora, l'Ellen Coolhead, volia agafar i fer com en un any tot el que era concentrar la vida de Sílvia Plath, que era increïblement... és que crec que és una autora que encara parlem d'ella, perquè va fer per les dones i la literatura coses que encara no estaven inventades, no? Que va ser ella la que realment va revolucionar una mica els textos que escrivien les dones per dones i donar-li un punt de llibertat, tot i que ella li va costar molt aconseguir arribar a tot això.
Sílvia Plath és coneguda per La campana de vidre.
Sí.
Que també...
Magistral.
Sí. Sí. que és una mica on relata també part de la seva vida.
Sí, és una mica autobiogràfic. De veritat que ella va patir des d'adolescent una mica tot el que era el masclisme de l'època i ella sabia que algú havia de fer. No sabia ben bé com ho faria ni de quina manera, però crec que la literatura va ser la seva arma per poder arribar a tothom i explicar el que passava.
Per tant, els que hem llegit La campana de vidre, aquesta Eufòria podria ser com una segona part o com un complement?
És un complement perquè al final és ficció, tot i que l'autora s'ha basat en aspectes principals de la seva vida, sobretot aquest últim any, com dius, però jo crec que és un complement, a més, que jo crec que l'autora ha deixat una mica volar la seva imaginació i s'ha ficat una mica en el cap de la Sílvia Plath, no? Habla de com gestionava, com feia, què deia, i, bueno, l'arrossegada fins al final, que jo crec que també, encara que ho sàpigues, sorprèn. I sorprèn, i és molt guai. Però, bueno, no deixa de ser un suïcidi.
Sí, però vull dir, relata fins al suïcidi, diguéssim.
Sí.
És el tema de la novel·la, aquest final,
no és el
o altres?
No, és el tema principal, però acaba en això. Vull dir que ho deixa com a la pilota a la teva taulada. No? Està explicat d'una manera molt, molt elegant.
I quins altres temes es tracta?
El feminisme, que tot sorgia en aquella època, el que patien les dones a casa, el que ella pensava que havia de ser una dona, que és una cosa que molts cops, quan et preguntes què és una dona, no? En aquella època ella tenia uns clichés, unes barreres, i les va travessar totes, tot i que ella no ho pensava, que ella no creia en el que estava fent. Mm-hmm. Ella sabia que havia d'ajudar, però no s'ajudava ella mateixa. Les malalties mentals també estaven molt presents, que és una cosa que crec que queda molt recorregut encara, però crec que ara s'està tractant. I a la novel·la es reflecteix una mica.
Eufòria, d'Ellen Coolhead, edita en català, Les Hores.
Les Hores, i en castellà, Anabona.
Perfecte, més propostes.
Aquí he fet jo una proposta molt així, perquè nosaltres, quan l'Anna Arnó va guanyar el Nobel, va ser com que si guanyés el nostre equip de futbol. O sigui, a Maconda ens vam posar supercontents perquè és una autora que idolatrem, que estem molt contents de que hagi guanyat el Nobel, molt merescut, i recomano qualsevol dels seus llibres. Jo, si he de començar amb algun, començaria per L'esdeveniment. L'esdeveniment és una història autobiogràfica, com quasi tots els seus llibres, sobre un avortament. És un llibre superbreu, però la manera que té d'escriure, la manera que té de ficar-se en les seves entranyes, de com et fica tu, et fa un embolcall tan increïble que acabes, tanques el llibre amb un... Ostres, Ani, que guai. No? La sentim molt propera, no? Perquè totes les seves obres són això, no? Són properes, fa cròniques brutals de la història de França, també, en algun dels altres llibres, de la història de la seva mare, de la seva infantesa, de com ha evolucionat tot fins a arribar a on està, no? Però d'una manera no sé, té un... la reconeixes quan escriu. Llavors, qualsevol de les seves novel·les, per mi, és un encert segur.
Dius per començar l'esdeveniment, quan va guanyar el Premi Nobel, molta gent va preguntar per quina començaria o quina és la més important. Sí. També deien molta gent la de, els anys.
Els anys. Els anys va ser club de lectura fa uns anys, fa dos anys, i recordo aquest club de, que molts descobríem l'Annie Ernaux en aquell moment. No? Nosaltres, jo no tenia... Crec que havia llegit només un llibre que ni me'n recordo quin era, però arrel dels anys que fa, és la seva vida en retalls com d'esdeveniments que passaven a França molt importants, i ella com estava vivint des de que era petita fins a adolescent i ja com a dona adulta. Crec que és un repàs cronològic brutal. Molta gent coincidia de que, clar, com no tenien molta idea de la història de França, dels 80, dels 70 i tot això, era com que li faltava alguna cosa, però crec que tu has d'aprendre com que aprens sobre la història d'un altre país, d'on és ella, i que ho fa d'una manera, pues, no sé, com sempre ho fa, que ho fa magistral. Per mi és una de les autores del moment i que perdurarà sempre. Se nota que m'agrada.
Ja ho veig, ja veig. I que ja éreu pre-Annie Ernaux abans del Nobel.
Vam fer una porra
eh?
I tot, eh?
Sí?
Sí, vam fer una porra i vam guanyar tots. Vull dir que al final... El Murakami, pobre, ja crec que s'ha sortit de les llistes.
Que us dediqui a córrer perquè em sembla que el Nobel lo té complicat.
Sí,
En català dita Angle Editorialist.
Sí, ha recuperat uns títols que no estaven i estem molt contents també perquè crec que quan més gent arribi millor. I en castellà Cabaret Voltaire, que ha apostat per ella des del començament. I és molt guai.
Més propostes. Tornem a Periscopi, en català.
Ai, és que aquesta novel·la és una passada. Es diu Els nois de Hidden Valley Road, de Robert Colker. És la història d'una família típica americana, el somni americà dels anys 70, que tenen 12 fills, dels quals 6 pateixen esquizofrènia. Clar, aquesta novel·la té dues vessants, perquè al final és un fet real que, novel·lat, que sigui un fet real té com més pes, no?
Clar.
Però et parla de cadascun dels membres de la família, com afronta l'esquizofrènia dels germans, dels fills, en definitiva et posa la pell de cadascun. I l'altra vessant que tenim és el guany científic, que les investigacions en aquell moment, que van ser molt dures, va ser una cosa que no s'esperaven, els electroxocs, tot això que van patir per el fet d'intentar millorar algo que es desconeixia totalment, i el llegat científic incalculable que ha deixat avui dia, que encara s'està investigant i per sort això. Però és la història d'aquesta família i com encara totes aquestes dificultats no es trenca, que lluiten, que volen saber, però clar, és una societat, diguéssim, pues, una mica en aquell moment retrògrado, evidentment, i uns pares que, bueno, també 12 fills, Déu-n'hi-do, no?
Vull dir, no? I tant, sí, ja, només per això ja tens una novel·la.
I és una novel·la que no és curta, però a mi se'm va passar superràpid. O sigui, la lectura és que no podia parar de llegir, de saber què passaven aquests membres de la família, no? I sobretot quan començaven els... No diré experiments, però quasi, perquè al final era una cosa super desconeguda en aquell moment i als Estats Units és pioner en aquest tipus de medicina per aquests casos que van tractar.
Veig que l'autor, el Robert Colker, és periodista, però està novel·lat al 100% o té un punt periodístic així com amb dades, una visió una mica més des de fora...
Sí, té parts que potser són més reporter, no? Que li diuen, es nota que és periodista, no sé si heu llegit el No diguis re o l'Imperi del dolor, és aquest tarannà, però en aquest cas sí que està més novel·lat. Però això per mi té un valor afegit, perquè al final són dades que tu necessites per entendre molts cops la història, i aquesta persona fa una dissecció d'aquestes dades i un plantejament que les necessites al final, vull dir que és tot suma, no? I jo no sóc molt d'assajos, no sóc molt d'aquest tipus de llibre, però he de dir que enganxa moltíssim. I aquesta història, com no teníem més mesos per fer clubs, que ja els tenim complerts, hem fet un club extra.
Veus?
Hem fet un club extra perquè hem de dir això s'ha de llegir. I serà el nostre club extra, que es farà al gener, a part del normal, però aquest també.
No, però és que ho deia també perquè, a part d'això, a part de portar dades o així, que a vegades també fa que fins i tot t'enganxi més, perquè sí, sí, veus, notes com, no sé, que és real, no?
Clar,
que...
clar, i les tessitures que et planteja en aquest llibre, ell te les posa amb dades científiques, amb percentatges i amb, bueno, et qualifica realment com estava de mal mirat en aquell moment tot el que era una malaltia mental, que com hem dit abans, que era un tema una mica tabú, però no deixen de ser els teus fills. Llavors tu, pues, tu lluites.
Els nois de Hayden, Valley Road, de Robert Kolker, edita a Periscopi en català.
I Sexto Piso en castellà, sí, som... que no es nota que no ens agrada gaire, però sí, sí, que ens agraden aquestes editorials. Tenen apostes molt, molt arriscades, de vegades, però això ens agrada.
I una última proposta en l'apartat per adults. Digues.
És Idaho. Idaho és una novel·la que ja va sortir en català, editada per les Hores fa com 2 o 3 anys, que jo vaig recomanar, i ara l'han rescatat i l'han publicat en castellà per Literatura Random House. Que tothom deia, quin llibres? I jo pensava, però si ja lo dije jo. Jo vaig dir en el seu moment i algú em va fer cas, evidentment, per altres, no? Però jo pensava, hola, és que això fa 2 o 3 anys que jo ja ho parlava. És la història d'una família de 2 nenes petites i els pares que van al bosc, a una clariana, en una furgoneta que tenen i tal, a buscar llenya. Aquell matí, mentre els pares estan buscant llenya i les nenes estan jugant tranquil·lament, passa una cosa que no, això sí que no ho puc desvetllar, però és un esdeveniment que els hi marcarà i canviarà la vida de tots des d'aquell moment, quan arriben a casa. I el llibre desenvolupa el que és com han viscut aquestes persones el mateix fet. Tot arrel de que tu, després, 9 anys després, veus que el pare s'ha tornat a casar i aquesta dona vol esbrinar realment què va passar en allò i comença a investigar. I, ostres, el que surt d'allà, pues, són el pitjor i el millor del ésser humà. I com una família que era la típica família feliç, que tot estava bé, des de que algú que se't creua al teu camí pot destrossar-te la vida.
Ja hosti, que ara m'has deixat amb moltes ganes. Sí, t'ho juro, o sigui, que ho agafin aquest troset a l'editorial i que, sí, sí, que el passi, perquè ven amb moltes ganes de saber què ha passat. I,
clar,
i...
és que a més quan saps què ha passat, perquè t'ho va donant amb bocinets, tu mateix et sents, no?, que vols saber que els hi ha passat a les, clar, nenes, per què han tingut aquesta vida tan estranya arrel d'això, quan era una família totalment normal.
Ostres, m'has deixat moltes ganes, eh? Em sembla que jo triaré aquest, eh? Em sembla,
veus?,
que trio aquest, eh?
Per... de la carta.
Sí, exacte, per demanar sí, el Reis o el tio. Idaho, d'Emily Ruskovich, en català Aleshores i en castellà Random House.
Sí.
5 propostes per adults. També ens volies donar alguns consells,
sí,
per la canalla, perquè posin a la carta o perquè el tio els hi cagui,
sí,
la nit de Nadal.
La frase que més escoltem aquests dies és que... ai, però és que no té molt text. O, ai, és que aquest llibre, la temàtica no m'agrada. Bueno, hem de, com jo sempre dic, estirar i recollir, no? És a dir, si el nen o la nena agafa el llibre per les il·lustracions, al final és la seva elecció. Sí que és veritat que li pots anar... És una àrdua tarea, jo ho sé, que és difícil, perquè els nens són molt
cabuts,
les negociacions, exacte, són pitjor que de vegades assumptes d'estat. Però... la nostra, com a prescriptores que som de la llibreria, intentem sempre suavitzar i dir, pues bueno, tu agafes aquest llibre perquè l'ha escollit ell. Sí, però jo penso, aquell nen que obre el regal i ve un llibre que no ha demanat o que no li agrada, o que penso que, no sé, jo penso que és el moment per donar-li ales i després ja pots... jo tinc uns que m'agraden molt, que són uns clàssics, que són el Grúfal, que tothom coneix, que té poc text, però, ostres, són llibres preciosos, amb històries boniques, que són atemporals, i ara han tret un recull de contes que venen totes les històries del Grúfal en una edició maquíssima, que penso que és un molt bon regal de Nadal. Enquadernat, tapadura, molt gran, les il·lustracions gegants, és molt guai. I després també han tret un especial per Nadal de la mateixa autora, que és L'home pal i altres contes, que són les històries més petites que ens podem trobar, que són unes edicions superboniques i fan molt de Nadal, però molt. I a més el contingut és una meravella.
Ja ho veig aquí, sí, sí, tapa dura, colorets, dibuixos, sí. Molt, molt xulos aquests,
som
aquests
llibres.
Són molt macos, llibres per la canalla. A vegades, com a adult, també tens ganes de comprar-te'n per tu i de llegir-los i de gaudir-los.
Jo tinc un fill, però m'és igual. Al final m'agrada i els agafo.
Clar que sí.
Després hi ha històries nadalenques de tot tipus, sí. Com la nova història del Follet Oriol, que és un clàssic ja de les llibreries, o el Ren de Nadal, que és una història molt maca, que és un nen que creu molt en el Nadal, però que ell no vol ser ni Papa Noel ni Santa Claus, vol ser un ren. Ja està.
Mira, veus?
I és molt guai.
Bon gir.
I després tenim una taula preparada nadalenca amb la nova aventura del Mixifú, que són del tàndem d'aquí de Sabadell, que són la Meritxell Martí i el Xavi Salomó, que els estimem molt, i han tret la història del Mixifú, que és el gatet aquest tan bonic, la primera història que té de Nadal. El cagatió, tot això... I després, pels adolescents, que també és una mica complicat de vegades, perquè hi ha un punt que o llegeixen molt o deixen de llegir. Hi ha històries com romàntiques com la de Abans de Desembre, Després de Desembre, que han sortit a altres parts, i han fet edicions de Nadal, també, molt
Veus?
Maques. Molt maques, tapadura, il·lustrades, molt boniques. No sé, és que d'infantil hi ha...
Però veig que la canalla pot venir a la llibreria i mirar-se'ls perquè els teniu físicament allà. Vull dir
sí,
que els poden
sí, sí.
Tocar, remenar i després posar
sempre,
la carta, no?
Jo sempre ho dic, que som al showroom de Clar. Papa Noel o dels Reis, en aquest cas. Vull dir que poden venir, remenar, mirar i el que vulguin.
I que triïn. I que triïn ells, tu, que cadascú triï els seus llibres.
Exactament, com ho fem nosaltres.
I per acabar, volies parlar també d'una presentació que hi haurà...
Sí, fa moltíssima il·lusió aquesta presentació.
D'aquí 11 dies, el 16 de desembre, explica'ns.
És una autora que, bueno, ella és psicòloga, sexòloga, es diu Elena Crespi, a la que jo admiro i aprecio molt, i ha tret un llibre que es diu Sortir de mare, gestar, parir, cria, des del feminisme i la diversitat. La tindrem amb nosaltres el 16 de desembre a la Casa Turull, perquè vindrà molta gent, llavors a la llibreria es queda petita, i serà a les 7 de la tarda, i és un enfoc de la maternitat des d'un punt feminista. I, si em permets, Pere, volia llegir un fragment molt petit.
Sí, i tant, home, només faltaria, i tant.
No?
Sí, sí.
Doncs, parlant de la maternitat i com afecta l'arribada del nadó als pares, ella recull el testimoni d'una de les seves pacients que diu així: jo em passo tot el dia a casa amb el meu nadó i ell segueix fent totes les activitats que feia abans de ser pare. Continua anant a jugar al pàdel, a futbol, va a sopars amb els amics i torna tard a la nit. No ha canviat el seu horari laboral, ni tan sols va fer tot el permís de paternitat. Això és el que l'explicava una noia que va venir a la seva consulta. Ella reflexiona d'aquesta manera. Tot plegat és fruit de l'educació masclista que hem rebut i que fa que quan un pare fa alguna cosa, per petita que sigui, es vegi com una gran gesta. Si aquella mateixa cosa la fa la mare, com que és el que se suposa que ha de fer, ningú l'aplaudeix. True story. I és això una de les que em vaig sentir molt identificada a llegir el llibre i que penso que totes les dones, o la majoria, quan parim, ens veiem en aquesta situació, no? Que nosaltres és el que hem de fer i ningú ens aplaudirà ni es dirà res, però en canvi quan el pare va amb el cotxet diu, ai, que bon pare que és, i tu estàs tot el dia ja fent un altre tipus de coses i encara es diu avui, a data de 2022, són coses que ens afecten. I jo crec que el focus d'aquest llibre és una mirada molt plural i a una diversitat de paternitats i maternitats, perquè al final ja sí que és veritat que hi ha una cosa que és molt animal, no? Que és el sentiment aquest de mare, de quan neix, la teta i tot això, però jo crec que hem de fer-ho d'una altra manera.
Aquest llibre ja es pot comprar?
Sí,
ja el teniu?
I tant, tenim molts i ella estarà encantada de signar i parlar amb tots.
Amb això, el 16 de desembre, a la Casa Turull, a les 7 de la tarda, Sortir de mare, una mirada feminista a la maternitat, a la criança i a tot plegat. Doncs bé, Tefi Abasolo, moltes gràcies.
A vosaltres.
A Llibreria Macondo, propostes per grans, petits, per mitjans, per tothom, una mica.
Everybody.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, Pere.